Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
Bona nit, us informa Ignasi Abad. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, descarta rotundament presentar-se a la qüestió de confiança que li exigeix Junts per Catalunya per continuar donant-li suport al Congrés. Ho ha dit ell mateix fa aquesta nit a la sortida del Consell Europeu.
La moción de confianza es una prerrogativa del presidente del gobierno previa deliberación del Consejo de Ministros y Ministras. Y ambos partidos que sustentamos al gobierno de coalición progresista ya, cuando se planteó esta cuestión hace ya semanas, pues hemos dicho que, por supuesto, no vemos la necesidad de someternos a una moción de confianza.
Sánchez ha evitat concretar si es reunirà amb Carles Puigdemont aprofitant que és a Brussel·les. També ha refusat criticar Junts, que aquest dijous s'ha unit al PNB, el PP i Vox per fer caure l'impost a les energètiques. Ha tret ferro, en canvi, aquest revés i s'ha vantat del paquet fiscal que sí que ha pogut aprovar. Més notícies amb Marc Teixidor.
Aquest dijous ha mort a Madrid Federico Mayor Zaragoza, el polític i diplomàtic català que ha ocupat el càrrec institucional de més rang a escala mundial com a director general de la UNESCO entre els anys 87 i 99. Així valora la seva figura el conseller d'Unió Europea i Acció Exterior de la Generalitat, Jaume Duc, en declaracions a Catalunya Informació.
Jo crec que ens deixa un català universal. Aquesta fórmula que de vegades utilitzem, jo crec que s'aplica perfectament a Federico Mayor Zaragoza, una persona que durant 12 anys va ser director general de la UNESCO, que va transformar una de les organitzacions més importants de Nacions Unides.
El president rus Vladimir Putin ha tornat a desafiar Occident aquest dijous amb un experiment bèl·lic a Ucraïna. Putin planteja un repte als Estats Units i als aliats per veure qui té millor armament. Diu que podria llançar un míssil hipersònic sobre Kiev per demostrar que pot superar qualsevol tipus de defensa antiaèria. Ho ha dit en el marc d'una compareixença amb la premsa, en la qual el líder rus ha mostrat optimista sobre l'evolució de la guerra.
Després de 3 mesos de judici, la justícia francesa ha condemnat Dominique Péricot a 20 anys de presó, la pena màxima per haver violat i drogat la seva dona Giselle durant una dècada i haver convidat mig centenar d'homes a participar en les agressions sexuals. Aquests acusats han rebut condemnes d'entre 3 i 12 anys de presó més baixes del que demanava la fiscalia. Els 3 fills de la família esperaven una sentència més dura. L'advocada Maria José Varela destaca la importància de la sentència en declaracions al programa de Catalunya Ràdio Les Dones i els Dies.
És evident que aquest és un cas històric perquè la conducta no només és una conducta terrible, delictiva, sinó que abarca una quantitat d'autors increïble.
El papa Francesc ha utilitzat la llengua catalana per adreçar-se als fidels de l'arcidiòcesi de Barcelona i animar-los a afrontar les festes de Nadal amb coratge i alegria. El cap de l'Església Catòlica ho ha fet en un missatge de vídeo en què també ha utilitzat la ironia per fer referència als seus detractors.
Quiero acabar mi saludo deseándoles una feliz i Santa Navidad. Bon Nadal a tothom. I, por favor, no s'obliden de rezar por mí. A favor.
El desconcert d'ICAT, que reuneix dalt de l'escenari Parelles Insòlites, ja té data. El primer d'aquests concerts es farà el 18 de gener a Mataró.
En aquest primer desconcert a la capital del Maresme hi actuarà l'artista Q. També hi seran del Maresme Dani Six, Iskit i Martigo, que ha recomanat anar-hi.
Espero aquest 18 al club a Mataró, casa meva, la meva ciutat, on celebrarem amb música tot el maco que està passant amb la música catalana i sobretot a l'Almaresma.
I el director d'ICAT, Carles Aledo, justifica per què es comença a Mataró.
Perquè actualment és la capital de l'escena urbana del país i el que volem és mostrar una mica aquests artistes que demanen pas, aquesta nova onada, després del gran èxit que han tingut els Tiets o la Muixca. No us perdeu aquest concert de Mataró perquè hi passaran coses, hi haurà sorpreses.
El desconcert d'ICAT també passarà per Tortosa, Olot i la Pobla de Segur i el 6 de maig arribarà a Barcelona amb una gran festa final a la Sala Apolo.
Els esports, el Girona obre aquest divendres la 18a jornada de Lliga a la primera divisió de futbol. Els gironins reben el Valladolid, el penúltim classificat amb Creixi i Ángel Herrera disponibles, però sense Oriol Romeu sancionat.
L'Uni Girona s'ha classificat per als vuitens de finals de l'Eurocopa femenina de bàsquet, en què s'enfrontarà el Peix hongarès. Al duel de tornada dels 700 jugats a Fontejau, les gironines han superat el Campobasso per 82-71.
El Barça de bàsquet visita aquest divendres la Virtus de Bolonya a l'Eurolliga amb transmissió de l'AP, del web i del web de Catalunya Ràdio i a 3CAT. Els blaugranes Meto i Neto apunten a reaparèixer la setmana que ve, jugat aquest dijous també l'Eurolliga, Madrid 94, Mònaco 72.
La Volta Ciclista Espanya 2025 tindrà 3 etapes catalanes, de la 5a a la 7a, el dimecres 27 d'agost, contra rellotge per equips a Figueres de 20 km, el dijous 28, Olot, Andorra, i el divendres 29, Andorra, Cerler.
Fins aquí les notícies.
Moltes vegades sí que hi ha molts homes esforçant-se molt per aconseguir donar plaer. El que passa és que això no vol dir que en sàpiguen.
També crec que hi ha una habilitat mal entesa. Potser sí. Pensen que han de durar molt de temps i han d'estar com si fessin un forat a la paret.
Tenen una pressió i tenen...
És una imatge que m'ha vingut ara, no sé per què.
Sí, el taladrin.
Les dones i els dies, un programa que sempre arriba al fons de la qüestió.
Les dones i els dies, amb Montse Virgili, de dilluns a divendres de 9 a 10 del vespre.
Som líders en aquesta franja amb 66.000 oients. Només hi faltes tu.
Benvinguts a la nit dels ignorants 3.0.
Doncs hola a tothom i benvinguts a la nit. Què tal? Com us ha anat aquest dijous? Qui sap si heu comentat que l'exmarit de Gisèle Pericot ha estat condemnat a 20 anys de presó, que és la pena màxima per violar i drogar repetidament a la seva senyora i cedir-la a una cinquantena d'homes. O potser heu comentat que ens ha deixat Federico Mayor Zaragoza, exdirector de la UNESCO i exministre d'Educació i Ciència, admirat per tants oients. Ara fa 11 mesos ens demanàveu per ell.
Ara fa molt temps que no sé res de Federico Mayor Zaragoza.
Sí
que complia 90 anys aquest any.
Estic molt agraït amb aquesta senyora. D'aquest dissabte ja faig 90 anys. I la veritat és que veure que hi ha gent com aquesta senyora que em recorda m'ajuda molt, no?, i em dona molta esperança.
Com es troba de salut?
Pues ja estic bé, però no ens enganyem. Les reflexions que un es fa a mesura que passa el temps, doncs és dir, primer, que és una sort viure aquests anys i viure'ls en bon estat de salut és una meravella, perquè és que la vida és un misteri tan gran i tan meravellós. Mira, jo tinc ja cinc bisnets! Doncs, escolti'm, és el millor resultat. Clar. El millor resultat del nostre pas per la Terra, sí, senyor.
I tant. Federico Mayor Zaragoza, català universal, amic dels ignorants, ens ha deixat els 90 anys, és a dir, el gener n'hagués complert 91. Farmacèutic, professor, poeta, al llarg de la seva vida va participar en multitud de projectes i associacions culturals, científiques, educatives, i des d'aquí el nostre condol pels seus familiars i amics d'aquesta gran personalitat. No sé si la doctora Bou va conèixer.
Sí, vaig tenir la sort de conèixer. Un home molt intel·ligent, molt amic dels seus amics, i bé, per qüestions familiars el vaig conèixer, tenia vincles familiars i després d'amics comuns.
Torna, doctora Bou, de nit. Bona nit.
Bona nit.
La Maria, què hi ha de cert en els beneficis d'aquest nou fàrmac contra l'eczema crònic de mans, una patologia relacionada amb la feina?
Sí, és un medicament que ja fa temps, eh? O sigui, és a dir, que és no, però ja fa un temps que existeix, no està a l'abast de tothom, té unes indicacions molt concretes depenent del tipus d'enzema de mans, és a dir, no val per tots els enzemes i té bons resultats. L'únic inconvenient que té és el preu. És molt car.
De quan parlem? No ho sé, per curiositat. Més o menys.
Molt car.
100 euros?
No, més.
Més i tot?
Més.
Bé, però com que qui té mal busca remei, no? Imagino que es mou cel i terra, el que passa és que si tens limitació, no?
Per les indicacions en què està, pel que està pensat, és necessari, es necessita. Ara la qüestió és que l'autoritzin, perquè necessita autorització per fer-lo servir, perquè t'ho passin per la medicina pública, és una mica complexa.
Tant de bo que s'hi arribi, no?
Sí, clar. O sigui, tot el que sigui millorar la salut de les persones i el benestar, perquè no ens en donem compte de que el mal que ens fa una cosa o com necessitem fins que estem malament. Tu les mans, normalment, no estàs pensant que tens mans i que agafes les coses. No. Fins que, però quan tens un eczema, no pots treballar. Per exemple, si fas una al·lèrgia brutal als tints, les perruqueries, per exemple. Imagina't, han de deixar la feina o buscar la manera, però potser hi ha al·lèrgies creuades i dius que es posi guants, però que potser tampoc no tolera els guants. És a dir, que no és fàcil conviure amb això.
9-3-2-0-7-4-7-4 per fer preguntes o respostes. Ara no us podrà atendre la doctora Bou perquè hi ha una cua de comanda feta. Ja n'hi ha per d'aquí 3 setmanes, per tant, es demostra que hi ha interès en la temàtica que ens ocupa i tot al final és per retornar a la salut, no? Que és el que...
El que volem tots.
Bé, doncs, si en teniu de noves, benvingudes. Com aquesta no nova, la va fer el Gastón de Madrid ahir. Diu, m'he trobat un dècim de loteria pel carrer i no és meu. Què hauria de fer? On l'hauria de tornar? Hi ha moltes respostes. Molts et diuen, aprofita el que poder la sort et ve a buscar. I destaquem la Susan, que diu, en el moment que el vas a cobrar, si hi ha alguna denúncia justificada que aquest número s'ha perdut, hauràs de provar que aquest número és teu. Disposem de 8 línies, totes concentrades en aquest 93-201-7474. Atenció directa d'Aina Grau.
La nit dels ignorants, bona nit.
Això és servei públic amb ignorància creativa i espurnes populars. Qui té més per callar, més parla.
Dites fites.
El Barça no tornarà a jugar al Camp Nou remodelat com a mínim fins al febrer. Per tant, els veïns de les Corts propers a l'estadi seguiran convivint amb l'anar i venir dels 350 administratius i 1.800 operaris de l'empresa turca Limak, amb la corresponent maquinària. Maria Rosa ara fa unes nits.
Jo vinc més o menys a 200 metres del Camp Nou. Treballen les 24 hores del dia. A les nits es nota unes vibracions que hi ha dies que no pots ni dormir. Han hagut denúncies, l'Ajuntament a vegades els hi ha dit que no treballin de nit, ara els hi han tornat a donar permís i jo no ho entenc. A veure, com pot ser que un Ajuntament de Barcelona pugui permetre que els veïns de nit no puguem dormir?
La resposta va venir al cap de poc pel Manel de Sant Antoni de Vilamajor, que replicava, de nit no es treballa a l'exterior, la jornada laboral s'acaba a les 8 del vespre, si bé es fan feines a l'interior que poc o gens molesten. Per sortir de dubtes, Anna Ramon, representant de l'Associació de Veïns Camp Nou. Anna, bona nit i moltes gràcies.
Bona nit, coneixo aquesta veïna, eh? Sí, és d'aquí, del carrer, que ens coneixem de molts anys. La realitat oficial és que ara es treballa des de les 8 fins a les 8 de la nit, de la tarda, diguem, perdó. I sí que és veritat que fins a les 12 de la nit, sense soroll i sense les llums de les grues aquestes tan altes que hi ha, perquè tenen un focus molt potents, no tenen d'estar encesos. Vull dir, això vol dir que s'ha de treballar a dintre, no a fora.
I això no ho compleixen.
És que no compleixen. Igual estan 3 dies que estan bé, que no es treballa, però després al quart tornen una altra vegada. És que necessiten hores, però no és problema nostre, és d'ells. Han volgut córrer molt, això és una obra faraònica, i els veïns no tenen culpa, vull dir, s'estan perdent molt milions d'euros, però no és problema nostre. Bueno, estem molt enfadats, perquè és horrorós tot el que s'està passant aquí al barri. Els dissabtes també treballen des de les 10 fins a les 8 i de 8 a 12 sense soroll. Diumenges descansem, gràcies a Déu, però estem que tenim moltes ganes de que acabi ja.
Anna, teniu un interlocutor directe amb l'Ajuntament?
Sí, sí que estem recusats, perquè, a veure, jo truco a Guàrdia Urbana i escolta, mira, que tenim aquest problema, en seguida venen i van a l'obra i els crida l'atenció i es para el que estiguin fent. Vull dir que sí que tenim un número directe, vale?
I l'estat d'ànim entre els veïns més propers a les obres?
És desesperant. Però vols que et digui una cosa? Estem parlant del Barça. I Barça és un déu. Comprens?
Hi ha molts diners al darrere, no?
Clar, hi ha molts diners a darrere i que tu no pots parlar res que vagi en contra del Barça, que no és anar en contra del Barça, és que estem en un barri que tenim una obra molt, molt, molt forta, que portem ja un any i pico, quasi dos anys, i que ja estem cansats. Però, bueno, quan tu potser ho expresses al carrer, hi ha gent que sí que t'ho entén, però hi ha gent que diu, ah, no, a mi no me molesta, però si estàs vivint a sobre. Però no li molesta, perquè és el Barça. M'ha comprès el que t'ha vull dir.
Totalment, te comprenc.
Vull dir, és un déu. És un déu. I aquest déu no es pot tocar. Mm. I és una pena.
Què dius als oients des d'aquí, de les Corts, que t'estiguin escoltant?
Bueno, pues que gràcies, que tinguin molta paciència, que això esperem que s'acabi aviat, que quan ara arribi al febrer, si és veritat, perquè tenia que ser ara al desembre, al febrer ja poden entrar unes 60.000 persones, vale? Ja ens vindran uns altres problemes, però bueno, l'obra ja no serà tan forta i jo crec que podrem descansar i podrem viure una mica millor.
I tindreu un descompte de compensació per anar a veure els partits?
Mira, si t'explico una anècdota, diràs, no pot ser, Anna. Que escolteu una cosa, en tots els problemes que tenim, en tot el que tenim, podíeu tindre un detall per la canalla per poder-ho sortejar amb els nanos. I m'hi diuen, ai, Anna, no tenim un duro. Estem pitjor que l'Espanyol. I li vaig contestar, dic, mira, pues sí que tens raó. Dic, perquè l'Espanyol no té un duro, no pot fitxar, però té el que han pagat. Dic, que potser el Barça no el podrà pagar. Tu creus que és contestació de dir que no tenen un duro per donar una visera, jo què sé, una tonteria pel barri després de tot el que està aguantant aquesta contestació? Vull dir, que em vaig quedar parada. És molt fort, eh? Dir això, amb tots els problemes que tenim aquí.
Anna Ramon, representant de l'Associació de Veïns al Camp Nou, moltíssimes gràcies per l'atenció i que sigui lleu.
Moltes gràcies per cridar-nos i preocupar-se de nosaltres. Bona nit.
La doctora Bou no pot aguantar més.
Sí, no, a veure, jo entenc que el Barça no té un duro, que estem molt malament, que el del soroll de les obres és terrible. Jo no sé, però a casa meva, que no estic a prop del Barça, els veïns de dalt, els de sota, els del costat, tot
a tothom
dia fan
li molesten les
tothom,
obres.
El soroll molesta, no em vull comparar amb el que estan sí. passant de l'estadi. Però mira, jo li faig una suggerència. Si no tenen diners per donar-li ni una visera ni una samarreta, que convidin a tots els nens de la zona a sortir amb els jugadors, que surten a donar la mà, que fer la foto, perquè això la gent s'ha de posar a la cua i és dificilíssim. Jo he apuntat a les meves netes no sé quantes vegades i no els hi ha tocat mai, i els nens tenen bogeria. Doncs si tots aquests pares que aguanten aquest soroll infernal i que sí. no el poden suportar, sabessin que els seus nets, els bisnets, els fills aniran de la mà dels jugadors sí. que sortiran i que estaran al mig del camp, això, pues mira, és una manera de tornar una mica.
O que en la min vagi una tarda a la classe i faci una hola a tothom.
Hi ha coses que no costen diners i que només és qüestió de pensar-hi, però vamos, l'estava escoltant amb ella i pensava, pues sortir la Marta fàcil.
Potser Joan Laporta ens està escoltant ara.
Ah, doncs, Jan, si ens escoltes és una suggerència que et dono.
Aquest programa el fem Aina Grau, Mònica Muñoz, Domènec Subirà, Albert Duran, Pau Bertolí, Oriol Fidalgo i la doctora Bou, que ve cada 15 dies, i crec que tenim una pregunta per ella, eh? En tenim més d'una. Podríem començar, per exemple, per aquesta.
Tinc un meu net que, per problemes familiars, porta una mala alimentació i li ha sortit una granit, té tota la cara que jo no sé aquest nen com ho pot aguantar, això li deu picar on... i ja està als braços. A veure si això és problema de la mala alimentació o bé que té alguna al·lèrgia o alguna cosa que Inés amb algun doctor de la, de la pell.
És l'Elisa de Sabadell.
Vostè mateixa es dona la resposta. El que ha de fer és anar amb un dermatòleg, perquè, és clar, no sabem l'edat d'aquest nen, no sabem quin tipus de lesions té. Jo, és impossible que jo li pugui fer un dictamen i dir-li que està mal alimentat. Això ha d'anar al dermatòleg i aleshores, o dermatòloga, i aleshores doncs, l'exploraran, li faran la història clínica, veuran quin tipus de lesions té, què és això que vostè diu granets, si són granets o si són pàpules, si són pústules, si són el que sigui, si li pica, si no li pica, i li donaran un tractament i uns consells i anirà i millorarà.
Ara anirem al Manel de Barcelona. Manel, bona nit.
Hola, bona nit, senyor Xavier, senyor doctor Abou.
Bona nit.
I tots els oients. Volia dir una dita, si m'ho permet.
I tant que
ja
sí.
Ja fa molts anys que la sabia. Miri, resulta que jo vivia una senyora gran a la família i quan parlava li deien, no sé, és vella. I deia, tinc la mateixa tabella.
Com?
Però tinc la mateixa tabella.
Sí, vostè ja és vella, però tinc la mateixa...
Tabella, tabella. Una
què és una tabella? No,
de les faves, una tabella. Se diu una tabella?
No sé què és una tabella.
La funda de les faves.
Ah, la funda, la funda, la vaina. La vaina de la fava.
Bueno, no sé
tinc com s'explica, però... Tinc la mateixa...
Tabella,
A veure com val, si la vol tornar a dir.
Li deien, oh, vostè ja és vella. I contestava, però tinc la mateixa tabella. I però... en doble sentit. No ho entenc, així es veu que era... Ho deia això, una parenta que era de Vicigomignona, de Cal Coma Solà, que era un astrònom que va descobrir al segle XX, a principis, una cometa que l'havia Augusta, com una casa, com una placa, que ara hem fet una escola pública, i després pensava que va ser un dels fundadors del Conservatori Fabra.
Doncs...
bona dona, era molt divertida, i veu que allí, aquella casa m'anava més la millona a la mestressa. Això en tingui, fa molts anys, això.
Li he d'agrair, Manel, perquè m'acaba d'ensenyar una nova paraula, que és tabella. Tabella, que és la veïna d'un llegum, la vaina, o el doblec, té una segona excepció, que és el doblec a la roba, la tablilla, la tabella. Veus?
Però sí. Crec que és en un doble sentit,
si ho explico. Sí.
I escolti, de Solà, va ser una pregunta que deia... Doncs, que a mi en una farmàcia em van copiar, sense demanar-los, el codi de barres de la meva targeta sanitària.
Ho recordo.
I llavors, doncs, va dir, per què lo va fer? I van parar. I llavors, doncs, o sigui, la targeta sanitària la passen per un ordinador, però, o sigui, copiat el número de darrere, o sigui, el codi de barres, normalment no ho fan. Llavors, doncs, li vaig preguntar i em va dir una cosina meva, que és farmacèutica, per copiar-la, jo els he de firmar una protecció de dades, o sigui, aquestes lleis que hi ha de protecció de dades la van copiar, em va saber molt greu, no m'ha donat cap explicació. Clar. Volia saber si això és legal o no.
D'acord, d'acord, Manel.
Gràcies,
Gràcies a vostè.
Doctora Bau, molt bé, la felicito.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies per fer-hi,
Moltes gràcies.
Bona nit. Et poden copiar el que és el codi de barres de la teva targeta sense demanar-te el permís?
És que, de fet, des del CAP, quan envien la medicació i quan introdueixen la medicació, ja a les farmàcies estan totes les dades, igual que estan en el CAP. Si no, fixa't tu, aquest senyor va i diu el seu nom i ja li surt la medicació que li han de donar quan va cada mes o cada quan sigui.
Per tant, és obligat tenir...
Jo crec que sí, que és... que ells tenen, el que no poden fer és donar-lo a ningú. Però a la farmàcia, igual que en el CAP, igual que si vas a una consulta mèdica, tenen les teves dades.
Seria com la contrasenya, no?
El que passa que totes les dades sanitàries estan molt vigilades i molt protegides. Les dades sanitàries són les dades més... que està més penalitzat si infringeixes això. I les farmàcies, pues, jo dic, o com una consulta mèdica, o com el CAP, o com a l'hospital, clar que tenen les dades.
Anem ara a Vic, amb el Jordi. Bona nit.
Hola, bona nit, Xavier.
Aviam.
Escolta una pregunta. L'any que ve, el 2025, Renfe farà allò que fa cada any, que amb 10 euros tens molts viatges de gratis, i ara si sap algun ignorant, o a veure si n'ha parlat el govern d'això.
Molt bé, alguna campanya així favorable,
sí?
Eh?
i a veure si el 2025 pagues de 10 euros i tens viatges gratis l'any que ve.
D'acord, d'acord.
Vale?
Gràcies, Jordi.
Si respon algun ignorant, a veure si saben alguna cosa.
D'acord, molt bé, bona nit. Si vale, algú té resposta pel Jordi, ho agrairem, sobre el que és la bonificació de la Renfe pel 2025. Anem a Girona. Carme, bona nit.
Hola, bona nit. Jo volia respondre als dos assumptes que ha dit aquest senyor d'abans, d'en Jordi.
Sí.
Un és la tabella. La tabella no té res a veure amb les abstraccions que diu el diccionari, sinó que vol dir la part femenina de les senyores.
Ah, sí?
Sí. Clar, ell ja ha dit que era una ironia, un doble sentit.
Tinc la mateixa tabella.
Clar. Tinc la mateixa. Més vella, més jove, però la mateixa.
Clar, això seria un argot, llavors, no?
Home, sí, part de la ironia.
D'acord. O sigui, jo puc semblar vella, però segueixo tenint la mateixa tabella.
La mateixa tabella, naturalment.
La part íntima.
La part íntima d'una senyora.
Uh-huh. I el tema farmàcia?
El tema farmàcia, jo fa anys, poder dos, tres, quatre, no ho sé, que no ho veig, però ja funcionaven les receptes electròniques, i hi havia farmàcies que en els veïns habituals, en els clients habituals, els hi prenien en el bon sentit. Tomaven los datos, prenien les dades.
Sí.
Perquè en el moment que entrava la Carme a la farmàcia, doncs ja podien accedir directament a la recepta electrònica i servir-la, diguem-ho, d'aquesta manera, com ella es mereixia. O sigui, sense mala intenció. Ara, és clar, el de la protecció de dades s'ha posat més seriós i poder, doncs, no s'hauria de fer. Això ja no ho sé, però la intenció era aquesta.
Molt bé, doncs, Carme, moltíssimes gràcies.
Que vagi bé. Bones festes.
Igualment, bona nit. Adéu. Si ens acompanyeu fins a les 2 de la matinada, aquest tancament de programa se l'ha reservat el Jaume de Reus. Vol escoltar una sardana dient per a l'època de l'any. A Betlem me'n vull anar. Aquesta és l'adaptació en format sardana de la tradicional Nadala, cançó popular, tot i que se'n desconeix completament l'origen. Reflecteix el desig d'anar a Betlem, a visitar el nen Jesús, i la voluntat d'engrescar diferents personatges a sumar-se al viatge, com animals, pastors... Una Nadala que ha passat de generació en generació, una melodia alegre i de bon seguir, i que és ideal per cantar en família. L'ha escollit el Jaume de Reus. Pau, què en destaques?
Bona nit, Xavier, i molt bona nit, ignorants. En Jaume és el rei de la sardana. En continua ballant. Aquesta setmana ha ballat aquesta, A Betlem me'n vull anar, una sardana adient per l'època de l'any, tot i que és una mica crítica amb la manera com celebrem el Nadal actualment. Ara està jubilat, però durant anys s'ha dedicat a arreglar màquines de cosir a tallers de confecció. És fill de Tàrrega, però fa 50 anys que viu a Reus i, com tots els reusencs, està orgullós de la ciutat on viu, amb fills il·lustres com Antoni Gaudí o Maria Fortuny. Ens recomana l'eix comercial i també la seva gent. I punt extra, ens escolta des de fa molt temps, gairebé des dels inicis, amb el programa quan va començar. Quina és la seva dita? Doncs l'he enganxat una mica a peu canviat. Diu que d'aquí una estona la tindrà preparada. Així que d'aquí una estoneta l'escolteu, ignorants.
Gràcies, Pau. Reserveu-vos un darrer tema. Aquests dies tenim el rebost una mica ajustadet. També podeu fer-ho, si no us va bé, entrar en directe a aquella hora amb una nota de veu. I aquest és el telèfon.
667-220-148. Telèfon de servei de la nit dels ignorants 3.0. Per enviar escrits o notes de veu. Repetim. 667-220-148.
I ara anirem a Palma. Pau Joan, bona nit.
Bona nit, Xavier.
Tu diràs.
No, dues preguntes curtes per la doctora. Una és el tema de la psoriasi. La psoriasi, veurem si... Com és que surt, perquè, vull dir, si l'estrès també compta, o és una enfermedad bé, que l'origen de l'enfermetat, no?
Uh-huh.
I l'altre també era un tema... Bé, quina funció té el clítoris a la dona a dins la vagina? Quina funció fa? Això, dues preguntes per l'autor. I una darrera és sobre Encisa, el cantautor, dels sí. 7 jutges. Bé, amb aquí es feia més. Amb aquí, diguem-ne... agermanava més dins...
Amb qui dins... sintonitzava millor.
Sí. Col·loquà, sí.
Magnífic.
I bé, en principi res més.
Doncs gràcies.
Bon Nadal i una abraçada forta a tot l'equip i bon Nadal.
Igualment, igualment, Pau Joan de Palma. Avui no contestem perquè, com dèiem, donem prioritat als que us heu reservat i ja reservem aquesta del Pau Joan per d'aquí 15 dies. I cap a Horta, Joan Lluís, bona nit i benvingut.
I nada, i senyora doctora Bou, encantat de benvinguda a les meves vides.
Aviam.
Jo tinc que fer tres preguntes, però ja tinc una resposta a aquest noient anterior sobre el CISA, per ser un gran antes de CISA, com de moltes artistes, i el CISA s'emmirallava molt amb el Bob Dylan.
Amb el Bob Dylan?
Sí, amb el Robert Zimmerman, el cantautor de New York, que era, que és... perquè és vigent encara, encara viu i és un dels millors artistes de la història. I les preguntes, què és més correcte desitjar a algú, bons Nadals o bon Nadal? L'altra és, quina profunditat màxima té el nostre mar Mediterrà?
Uh-huh.
Fins on, quin és el fons marí més profund de tot el que abasteix el mar?
Sí.
I quines característiques físiques, això la doctora, si m'ho vol respondre, i si no ho entendré perquè ja estan preparades les preguntes per la doctora, quines característiques físiques tenen els albins?
Els albins.
Les persones albines.
D'acord, doncs això res també més. D'aquí 15 dies.
Adéu.
Gràcies, Pau Joan, bona nit. I parlant de la doctora Bou, la Remei de Sant Gervasi.
Volia saber si és cosa de ginecòleg o de doctora de pell. La cosa genital, escussor o pic-pof.
Uh-huh.
I és molt molest. I vull anar al metge, però volia preguntar si és el metge de ginecòleg o és el doctora de pell.
Doncs miri, l'àrea genital a vegades està en zona de ningú i en zona de tothom. Aleshores, depèn... tant pot anar amb un ginecòleg com pot anar amb un dermatòleg.
Què faria la doctora Bou en un cas així?
Jo començaria d'anar al dermatòleg.
El dermatòleg primer.
Sí, tot i que hi ha ginecòlogues molt bones que en saben molt també.
No hi ha la mateixa especialitat? És a dir, una mica d'aquí, una mica...
No, són aquestes que estan... Saps? Imagina't un parell o tres de cercles i que s'enganxen entre ells i llavors hi ha uns terrenys al mig que se sobreposen. I aleshores... està bé, si van a un dermatòleg, però potser a vegades dins de les especialitats t'agraden més uns temes que altres.
Uh-huh.
I ginecòlegs també passa igual, que potser saben molt d'obstetrícia, de patologia vulvar, oncològica, però potser el que són eczemes, si és que és un eczema, doncs això no els agrada tant. Però això no vol dir que no en sàpiguen, que no estiguin capacitats. I amb els dermatòlegs passa igual, que potser l'àrea genital no els agrada massa, però també en saben. O sigui que comenci pel que li sigui més còmode, més fàcil i que li doni abans d'hora, sobretot que no s'automediqui, que no s'automediqui, perquè aleshores quan vas al metge, sigui ginecòleg, sigui dermatòleg, què passa? No poden fer un cultiu, no poden buscar si hi ha algun bacteri,
volent solucionar-ho, és complicat.
Jo quan veig aquests anuncis a televisió que tinc picor, seran càndides, posa't una crema, posa't... però què és això?
Però què estan dient?
Estan dient tonteries i llavors ho compliquen molt i llavors van donant cremes i no es mai.
Doctora Bou, de nit a Catalunya Ràdio, a la nit dels ignorants, a 2:15, i avui, el dia que estrenem una Nadala.
Dalt de la branca més alta sobrevola el firmament un estel que guia els tres reis d'Orient i il·lumina una xiqueta que camina a Belém, porta una caputxeta i un fardell. Ella no té grans riqueses, no li porta cap tresor, només un dibuix que li ha sortit del cor. Sap que les coses petites de vegades tornen grans, que tenim els somnis a tocar de mans.
i ara arriba l'establia. La mama d'un pastoret li ha portat una manteta i un jarriconet de llet. I ara ja li toca a ella i de dins del sarronet treu aquell dibuix que ha fet d'un colomet. Del color de la neu blanca té un somriure sornegué i una rama d'olivera dins del bec. I així com per art de màgia el colom surt del dibuix, desplega les seves ales i s'enlaira cap amunt.
És temps de Nadales i avui, divendres 20 de desembre, tenim el goig de compartir l'estrena d'aquesta Un dibuix de Nadal, producció conjunta de Papet i Marieta i la Colla Pirata. Josep Bordes és el cantant de Papet i Marieta. Josep, què representen aquestes festes per la vostra formació?
Per a Papet i Marieta i la Colla Pirata, i com suposo que també per a la gran majoria de persones, el Nadal és una època de recolliment i una època per estar en els més propers, en la família, en la gent que portem a la sang. És cert que, bé, que també pot ser un moment per a retrobar-se en amics i coneguts, però jo crec que la família aquí juga un paper molt important i si ets papi o mami, els infants més que mai, no? De repente jo crec que el Nadal és una època perfecta per a despertar aquest infant que portem tots dins del cor i tornar en aquella il·lusió i aquella, aquell Nadal màgic de la nostra infantesa que, vulguis o no, mos agrada, perquè la màgia i la tendresa mos agrada a tothom.
Un dibuix de Nadal, enhorabona, Papet, Marieta, Colla Pirata. I aquest cap de setmana, concret dissabte, arriba l'hivern, quan la terra pot semblar freda i quieta, però hi ha calor i creixement dintre seu. Aina Grau, bona nit.
Bona nit. Oficialment començarà a les 10 i 20 minuts del matí i s'allargarà fins al 20 de març. Per tant, dissabte, dia més curt de l'any, el sol sortirà a les 8 i 14 minuts i es pondrà quan faltin 5 minuts per 6:45 de la tarda.
En l'hivern de la bellesa podem experimentar una secreta creixença i l'escalf de l'amabilitat, fruit de l'amor rebut i donat, del llibre Celebrant les estacions de la vida. I, per cert, l'endemà que arribi l'hivern també ho farà el sorteig de la loteria de Nadal.
58.808, 60.000 euros...
Serà diumenge 22.
T'imagines? Sento el teu número amb aquest èmfasi.
Home, això ha de ser una experiència brutal. A Vic ho van viure, em sembla, no fa gaires anys, que va tocar la primera, em sembla que va ser, que sí... que no, ningú va dir, ningú coneixia ningú, eh?
Ningú li havia tocat. Doncs sí, diumenge 22 al Teatro Real de Madrid torna el sorteig de la loteria amb la tradicional cantarella dels nens i nenes de Sant Ildefonso. El premi gros, la grossa, està valorat en 400.000 euros al dècim. O sigui, Xavi, si diumenge a la nit no em veus aquí, clar, és que aquest ha tocat.
O sigui, en tens algun, doncs, eh?
Un, comprat a Madrid, precisament.
Ah,
mira,
molt bé. Què es queda l'estat? Un 20, un 30%?
Crec que són, o sigui, 40.000 euros, no?
O sigui, quedarien 360.000.
Sí, que t'arreglen bé, no?
Sí.
I sí, recordem que la primera edició del sorteig va ser ara fa 212 anys, el 1812, a Cadis, i el número guanyador acabava en 4, era el 3.604.
Una de les Nadales per excel·lència és aquell el 25 de desembre. I a tocar de Nadal el que no falten són tota mena de propostes, no? Com la Fira del Gall de Vilafranca del Penedès.
També la Fira de la Tòfona a Centelles, la Fira de Sant Tomàs de Tremo, la Sarda Nadal a les Borges Blanques, entre d'altres activitats.
Doncs això, que vagi bé, la Fira del Gall de Vilafranca. Un any hi vàrem anar a fer el suplement. Em va impactar la vitalitat, la vida, el fred que feia, que ara ha anat minvant, no? I aquelles bestioles, escolta'm, i la transcendència del temps que fa. I, en fi, els plats, un 10. O sigui, felicitats als que manteniu viva aquesta tradició. I ara anem al Pou, a veure què hi ha.
Sí, mira, i avui és una entradeta molt nadalenca, perquè hem començat parlant de Nadal, amb la Nadala de Pepet i Marieta i els Pirates, i ara escoltarem un altre tema, que és del Miqui Núñez i l'Escolania de Montserrat, i formava part del disc de la Marató d'aquest any.
Nadal ja arriba, què has fet tu de bo? Un altre any que acaba i en comença un de nou. I Nadal ja arriba, es divertiran persones
John Lennon?
Sí, és una versió del What is Over de John Lennon amb la veu de Miqui Núñez i l'Escolania de Montserrat. La Maria Teresa de les Corts ha escoltat aquesta versió en català i li ha vingut una pregunta al cap relacionada amb l'Escolania.
Aquests dies he anat rebent la cançó dels Escolanets de Montserrat que la canten amb el Miqui Núñez i he pensat fer-vos aquesta pregunta. Sabeu si mai hi ha hagut un escolanet negre a l'Escolania? Jo no recordo haver-ne vist cap, mai cap.
Doncs la doctora Boc diu que sí?
Jo crec que sí.
Ah, sí?
Jo crec que recordar que fa uns anys, no masses, perquè a vegades els anys passen molt clar, i no saps, però crec recordar que... N'hi havia hagut.
Si algú que ho pot confirmar, és un bon moment, perquè teniu la línia disponible. Mentre li demano la pregunta de la Quima, des de Lleida, la doctora Bou diu, és bo posar-s'hi oli d'argània a la pell i als cabells en lloc de crema hidratant?
Avui en dia hi ha cosmètics, i de ja fa molts anys, d'un laboratori molt concret, però que després hi ha hagut altres, de cosmètics amb oli d'argan. I que són bons. L'oli d'argan té moltíssimes propietats hidratants i...
La Quima li fa una segona pregunta. És bo fregar-se de tant en tant amb una esponja rústica o fregall per treure les capes de pell morta?
A veure, això del fregall jo no ho diria, diria que no, perquè no saps com estàs...
És com fregall, sona molt fregall, malament,
Sí, sona malament, malament.
Seria una esponja depiladora?
Sí, de fet, hi ha preparats, hi ha cremes i llets corporals que porten... Sí, porten petits trossos de càscara, es diu en català?
De clova,
d'ametlla o de nou o del que sigui, i que serveixen per fer uns peelings.
Un lipi, com un peeling.
Sí, com un peeling. Ara, el del fregall no m'agrada massa.
Hauria d'haver-hi un espai que tingués la paraula peeling, sona bé,
Sí,
peeling de taronja.
Sí, peeling està molt bé, és una paraula molt bonica.
Sona bé, peeling.
I, a més, com que peelings n'hi ha de tants tipus, és apassionant, el món dels peelings.
Peeling. Peeling de publi. Catalunya.
La veritat es pot amagar a qualsevol racó. Darrere d'una dada, entre runes o a milers de quilòmetres de tu. Per això, per trobar-la, és important unir-se als qui, igual que tu, mai defalleixen en la seva recerca. Ara, amb la subscripció Premium del País, tindràs accés a tot el contingut digital de The New York Times. Dos referents globals units en la recerca de la veritat. El País.
Catalunya Ràdio.
I aquell soroll quan fiques el cava a dins, no? Tot el viscomós, no? El pluf. Bueno, al restaurant no ens deixen, quan obrim l'ampolla no ho hem de fer finament.
Al restaurant Caníbal preparem les copes per fer els brindis de Nadal.
Tinc un secret per explicar-vos.
Digue'm.
No es fan copes ja actualment de cristall.
Ah!
Sí. Males notícies, la copa Pompidou a nivell d'òrgan lèptic és un desastre.
Un desastre?
Total, sí, sí. I a més, comprovat a nivell científic.
Un restaurant Caníbal a Berlín. Aquest diumenge, a partir de la 1 del migdia, amb Paula Molés. De dilluns a divendres a les dues, al Catalunya Migdia t'expliquem tot el que passa.
Què més podem explicar a aquesta hora?
Doncs que una de les primeres reaccions després de l'aprovació...
I encara una cosa més de la informació internacional, perquè el govern francès...
I a les tres, la informació d'una altra manera.
Jo no volia fer cap comentari, però vas més casual.
He passat el matí a casa que el meu nen estava malalt. A dinar, sopa i arrebossada.
Era arrebossada per en Marcos? O l'ha comprat a la botiga ja arrebossada?
No. Arrebossada a casa. Són tiranies de ser pare.
Catalunya Migdia, de dues del migdia... 4 de la tarda a Catalunya Ràdio i Catalunya Informació amb Òscar Fernández.
Anem a Sant Joan de les Abadesses. Joana, bona nit.
Hola, Xavier.
A veure.
Bona nit.
I bona hora.
Escolta'm.
Sí?
Et puc fer una consulta?
Oh, i tant.
Bueno, mira, resulta que jo tinc poso de parxes de morfina al genoll.
Sí.
Em va donar el receptat amb el traumatòleg perquè se m'hi va fer líquid i llavors em va dir amb els parxes que m'hi conec perquè no puc prendre més pastilles. I llavors resulta que la doctora del CAP em fa la recepta de la laboratori de, que agafava i agafo, com que jo no puc portar el cotxe ara perquè tinc una catarata que m'han d'operar aviat.
Clar.
I no puc portar el cotxe fins al CAP. Llavors hi va anar en Pere, va buscar-ho i jo no m'hi vaig fixar perquè no podia llegir-ho a la capsa. Resulta que és genètic el que li van donar, i jo em poso els parxes i no m'hi coneixo, no me'n fa efecte. Truco a la doctora i em diu no, que sí, que és el mateix. Però com pot ser, Montserrat, que sigui el mateix si no em fan efecte? Com pot ser?
És a dir, uns li feien efecte i aquests no.
No, perquè primer que estava van posar 2 de 12 i em diu con uno de 25 ja t'era bien, però resulta que ni un ni dos, perquè clar, no podia trucar i no podia anar-hi perquè aquí no hi havia cobertura, i jo dic, però què pas? I llavors vaig poder anar-hi que em visités, i primer no sabíem el què. Diu que no te puedo poner más dosis. Dic, no, sí, no vull més dosis, però jo els de dos anaven bé. Bueno, resulta que la farmàcia li donen a en Pere dues capses de parxes que no són del laboratori d'aquest que gastava, que és el
Màgia. I vostè voldria aquells que li donaven.
I no li van preguntar, ni m'ho van preguntar a mi, ni van dir res de que no ho tenien.
Joana, no ho podem allargar més perquè tenim molta feina acumulada. Això li contestarem la pròxima vegada que li vingui la doctora Bou. La pregunta quina és, la pregunta? No sabem la pregunta.
No, escolta'm una cosa. Només vull saber si poden donar-te un genèric sense demanar-t'ho.
Ah, exacte, ja la tenim. Doncs això ja li contestarem el pròxim dia que vingui.
Vale.
Gràcies, Joana, que es millori.
Gràcies, eh?
Adéu-siau, bona nit.
Molta felicitat.
Igualment.
Doctora Bou, de nit.
Sí, mira, per exemple, la Montse, de Barcelona.
Sempre havia sentit a dir que hi havia gent que quan tenia una berruga agafava un cargol viu i se'l passava per sobre de la berruga 2 o 3 dies i en acabar la berruga li queia. No sé si això és cert o no ho és, i si algú ha provat i pot dir si és veritat o no, i què en pensa també la doctora Bou.
Jo és la primera vegada que sento això del cargol. Però
un cargol metàl·lic, un cargol... Ah, no, un cargol de
cargol
treu-banya.
Treu-banya puja a la muntanya.
Ah, per la babosa.
Per la bava que porta.
Clar.
Però podria ser. El que passa que les berrugues aquestes que surten en els dits i així, són berrugues víriques. El seu origen és víric. És a dir, no hi ha un medicament que les faci desaparèixer, no hi ha un antibiòtic. Sempre el tractament és físic, o sigui, intentar de fer-les disminuir. I aleshores, com que a més és un virus, pot ser que un dia la tinguis i el dia següent no la tinguis. I llavors hi ha molta història al voltant del tractament d'aquest tipus de verrugues, que en diem verrugues vulgars. Ja, si tires una branca d'olivera amb un pou, amb tantes branques, com amb tantes fulles, com verrugues tinguis a les mans, i resulta que desapareixen. O sigui, podria
molta
ser...
Molta llegenda.
Jo no li dic que no, perquè...
No, no val la pena enfadar, sí, no?
No, a més és que jo no ho he sentit. No havia escoltat mai això. Però moltes coses sí, que havia escoltat.
I aquesta del cargol seria
del
per aquí?
Del cargol, sí. Pues aquesta,
la babosa, que la babosa del cargol, allò te farà sortir.
Podria ser, de tota manera.
Se l'emporta ell. Va passant i marxa amb el cargol.
Ho pot provar si és que té verrugues, i si veu que no se'n van, doncs val més que vagi al dermatòleg, que li farà una fórmula magistral
aquest és el punt científic, sí. La fórmula magistral. Ara la Maria Rosa, de Barcelona.
Fa un temps cap aquí que veig tant homes com dones, però més homes, que tenen l'estómac i el ventre molt com inflat, molt desarrollat. N'hi ha que els hi penja sobre de la corretja del cinturó. I cada dia en veig més.
No sé què ha de dir la doctora Bou.
Poca cosa tinc a dir, no?
O sigui, l'obesitat va a més.
Cada vegada n'hi ha més. L'altre dia llegia... que passa que no recordo quin tant percent era, però un percentatge molt alta de persones als Estats Units que tenen obesitat mòrbida. És a dir, si vas als Estats Units, ja veus molta gent obesa. Hi ha molt mal hàbit alimentari i això. I aquí cada vegada hi ha més gent obesa, i sobretot infants. Hi ha moltes criatures obeses. No sempre és perquè no mengen bé. Hi ha causes genètiques i causes de malalties. És a dir, que no podem tampoc dir aquest està gordo perquè
però la tendència és anar-nos donant.
És que vagi, sí, que vagi augmentant això. Sí, sí.
I és un problema seriós en molts casos, no? Perquè hi ha una derivada...
Això et dona molta menys qualitat de vida, i a mesura que passes els anys i que et fas més gran, doncs tens molts més problemes associats a l'obesitat.
Diabetis, per exemple.
Diabetis, cardiopaties... Vull dir que...
Alerta amb l'obesitat. Sí,
embòlies...
Bé, ara la Victòria, què ens pot dir de les ulleres que es formen al voltant dels ulls? Fa 10 anys que un problema familiar em provoca cansament físic i psicològic i també insomni, i recordo que el meu pare també feia ulleres com jo i pel mateix problema. Espero millorar amb l'ajuda de professionals de l'àmbit de la salut holística, diu.
Això ho trobo més difícil que pugui solucionar holísticament parlant. Però que sàpiga que hi ha un percentatge molt alt de causa genètica. Ella mateixa ho diu, que el seu pare ho tenia, i acostuma a ser genètic. De tota manera, pot consultar amb un dermatòleg, perquè avui en dia hi ha es fan moltes coses incruentes, que diem, que no cal passar per quiròfan per millorar. Hi ha uns làsers fantàstics que funcionen molt bé i ajuden
fan
molt.
Fan soroll, aquests làsers?
Sí, ho dius pel del dentista, no? Com la mola. Perquè ja són disparos. El làser vas fent disparos.
Jip, jip, jip.
Sí, però... es pot resistir molt bé, i cada vegada és com els cotxes. Ara els cotxes elèctrics no fan soroll. Doncs els làsers també van millorant la tecnologia.
Ara és l'Àngela, de Sabadell.
Sí, va anar al Col·legi del Pinar de Sant Cugat.
Al Col·legi del Pinar de Sant Cugat?
De Sant Cugat, sí.
Perquè et fa pensar que l'has conegut.
Home, tant. Ja diria que sí. Per això vull que demà quan vingui...
Que ens ho confirmi, exacte.
Sí.
Doncs sí. I a més, jo alguna vegada ho havia comentat ja per antena, que jo vaig ser molt feliç en aquesta escola.
Sí?
Això que era una escola de monges i d'aquella època. I
però té un
època,
record molt...
Record boníssim. Jo sé que jo sóc qui sóc, i com sóc, gran part per l'educació que vaig rebre allà. O sigui, la sistemàtica, el ser endreçada, el tenir... Això jo ho vaig aprendre allà, i a banda amb molt bones companyes, jo m'ho vaig passar. Jo abans havia anat al Virtelli. Al Virtelli no tinc tan bon record. Però del Pinar, sí, i tinc amigues que encara ens veiem, i...
Doncs s'agraeix, perquè a vegades ara sembla que tot el que vingui de la onda així cristiano-catòlica...
Sí, eren monges, i monges de les d'antigues, de les d'abans, aquí. Sí. jo ja tinc molts anys, eh? I a més era l'època de les vaques flaques, que jo estava interna, però estava encantada la vida. Jo vaig ser molt feliç i vaig estar des dels 12, des de segon de batxiller, fins al preuniversitari, que el vaig fer allà. I d'allà vaig passar directe a la universitat.
Doncs però no sé si l'Àngela pensa
clar,
igual.
Clar, si em digués el cognom...
Àngela de Sabadell.
Però vaig ser molt feliç. I mira, ara fa poc es va morir la mare superiora que vam tenir... Que era,
o sigui, vau mantenir contacte durant
sí,
anys?
Sí, 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 molts anys. Sí, sí, i m'he anat trobant, i pacients m'he trobat, que també eren de l'escola. I em fa il·lusió perquè ja dic, vaig ser molt feliç en aquella escola.
Doncs agraeix d'escoltar-ho. Diumenge es va fer la marató de TV3 i Catalunya Ràdio sobre les malalties respiratòries i la doctora Bou vol recordar la relació entre pell i tabac i imagino que la relació no és bona.
No, és molt dolenta i em va agradar molt perquè jo sempre cada any la veig sencera, estic tot el dia allà mirant-la i m'agrada molt. I quan vam parlar de les afeccions pulmonars i el tabac, que té una gran relació, i la pell també. O sigui, tota la gent que deixa de fumar, que aconsegueix deixar de fumar, que afortunadament cada vegada és més gent que deixa de fumar.
Sí, sí que va baixant.
Sí, sí, sí. Doncs una de les primeres coses que noten és que la pell els millora. És a dir, tantes vegades que venien pacients i que em deien, jo vull fer-me pues, algun tractament per que si un peeling, que si el que sigui, per millorar. I em deia, però és que vostè és fumadora o fumador. Sí, doncs això és... No pot ser.
Es complica la vida.
El que ha de fer és deixar de fumar i veurà com notarà una gran diferència i després els tractaments que calgui, no? Però és clar, això és per una cosa física d'aspecte. Però val molt la pena. Jo he fet molts treballs d'estudi del tabac.
La doctora Bou va ser fumadora.
Vaig ser fumadora. Que és el pitjor que he fet en la meva vida ha sigut fumar. I el millor que he fet en la meva vida és deixar de fumar.
Com I li fa... surt la vena apassionada,
sí,
no?
Sí, sí, sí. No, sóc totalment talibana amb el tabac perquè sé el mal que fa i la gent que és mort pel tabac. Jo... De veritat, per fa molts anys que ho vaig deixar allà.
Sí,
molts.
Rosa Maria, si després d'una petita ferida surt una crosta i no cau durant 4 mesos, l'hem d'arrencar?
Ah. 4 mesos, hem de mirar quin tipus de ferida és, eh? I on està. I on està, si és que realment s'ha fet una rascada o no, o li ha sortit espontània, perquè hi ha malalties de la pell que cursen amb ferides i que s'han de mirar i s'han de tractar.
La doctora Bou té relació amb l'expedició dermatològica d'Isdin a l'Àfrica, en concret a Moçambic, per ajudar les persones albines a evitar el càncer de pell?
A veure, jo directe, com jo no hi he anat, però jo he estat molts anys en la Junta Directiva de l'Acadèmia Espanyola de Dermatologia, he anat passant els presidents i jo m'hi quedava, no? Crec que sóc el dermatòleg que està més anys seguits de la Junta de l'Acadèmia, 20 i escaig d'anys. Doncs aquesta és una funció que es fa, que és molt voluntariat i això, i llavors aquesta de Moçambic és fantàstic el que ha sigut, perquè han anat 15 dermatòlegs d'Europa, i ha vingut alguna de Canadà, crec, a Moçambic. Fixa't, Moçambic és un país que té 37 milions d'habitants i té, em sembla que són 20 dermatòlegs.
Imagina't.
Espanya són quasi 50 milions d'habitants i som 3.000 dermatòlegs, que és poquíssim. Som l'especialitat més curta que hi ha, tot i que ara tothom vol ser dermatòleg. Llavors, doncs clar, tenen molts problemes. I què passa a Moçambic? Hi ha l'albinisme. Mira aquest pacient, aquest oient que parlava de l'albinisme. Què passa? Madagascar és un país, Moçambic és un país, una illa, que hi ha un sol que mata. Si a sobre tu ets albí, que no tens defenses a la teva pell, i ets blanc, 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 i toca el sol i et cremes, què passa? Que tens càncer de pell. Molt càncer de pell, que segons a quines zones t'agafi, doncs et pot arribar a matar o a morir. I a més, si sumem que els albins a l'Àfrica doncs són maleïts igual que la lepra dins de l'imaginari col·lectiu del món.
La ignorància, mai més ben dit.
I llavors, doncs, clar, la màgia i tot, i els maten també. I aleshores han operat 155 pacients amb càncer de pell, han ensenyat com se'ls ha de tractar, han portat milers i milers de fotoprotectors, vull dir, han fet una labor meravellosa.
Un vot favorable per ells. I ara és la Carmeta de Sants.
Volia saber ella què pensa de d'aquestes operacions facials que es fan. A veure, què tal? És millor posar-se d'allà de bon joveneta amb moltes cremes de nit i de dia? M'agradaria que m'ho digués, eh? El del Barça, que ella és molt aficionada. El senyor Casals de la Junta deia sempre, com tot, no?, que de vegades es guanya i de vegades es perd.
Sí. Bé, lo de les cremes s'han de posar pues, quan, abans de que es comenci una a posar malament. Lo de les operacions facials que diu vostè, generalitzar és molt difícil.
Clar.
Que a vegades es necessita molt poquet, a vegades depèn també les mans que caiguis, però avui en dia hi ha moltes alternatives prèvies, des de làsers, des de molts tractaments que poden anar molt bé. I respecte al Barça, no podem guanyar sempre. I a més hem de pensar que estem en mans de molt jovenets, però amb un bon entrenador, i tirarem endavant.
Aquest dissabte amb l'Atlètic de Madrid hi haurà una revifada molt forta, em sembla.
Espero que sí. I Europa
però
també.
Però Lamine no hi serà, Lamine.
No, perquè ens l'han trencat.
Ens l'han trencat,
com van fer amb el Schuster, com van fer amb el Maradona i com han fet amb tants. Vull dir, van sempre per nosaltres.
Si li toques aquest vora viu a la doctora, prepara't,
Clar, però és que els àrbitres no ho veuen.
Tornem d'aquí uns instants, doctora. Moltíssimes gràcies. I fins d'aquí ara serà ja un mes, perquè ve una setmana extra, o sigui que... Però tornarà.